Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Aquest diumenge se celebra el dia del seminari. En parlarem avui amb el rector del seminari, mossèn Jordi Font. També conversarem amb Josep Maria Sunyer sobre la jornada de la família que s'està ja preparant, els darrers detalls, i que celebrarem el diumenge dia 31 d'aquest mes. Benvinguts a Església Viva. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens escriu el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Segon diumenge del temps quaresmal. Necessitem capellans. Tradicionalment, el diumenge més proper a la festa de Sant Josep, celebrem el dia del seminari, o millor, el dia dels seminaristes, dels futurs capellans. En aquesta diada ressona amb força el desig de feligresos de moltes parròquies. No tenim capellà. De fet, l'expressió no és del tot certa, perquè totes les parròquies tenen nomenament d'un prevere com a capellà, però aquest sovint té l'encàrrec de diverses parròquies i s'ha de multiplicar. La manca de capellans i l'edat mitjana alta del conjunt és una realitat que ens preocupa i ens interroga. Què fem i què podem fer? S'està treballant per una coordinació i treball en equip dels preveres d'un mateix arxiprestat, per ajudar-se i complementar-se en la seva missió. Els diaques, en la seva majoria, han assumit responsabilitats pastorals parroquials i fan equip corresponsable amb els preveres rectors. També s'han nomenat alguns laics perquè col·laborin més estretament amb el rector per servir millor a les parròquies. S'han designat alguns laics i religiosos, religioses, per dirigir la celebració dominical en absència del prevere, quan aquest és impossible que pugui celebrar l'Eucaristia cada diumenge en totes les parròquies confiades. S'estan creant petits equips a les parròquies que assumeixin aquelles tasques que no cal que faci el prevere, que no necessiten l'ordenació. Però tot i això, no podem oblidar el greu problema de la manca de capellans. A més, cal ser conscients de l'edat mitjana alta del nostre clergat. Un fet significatiu és que l'any passat varen morir 10 preveres i només un, de jove, fou ordenat. Per tant, la qüestió és què podem fer des de la nostra diòcesi de Girona. En primer lloc, cal pregar i molt per les vocacions. Recordem la petició de Jesús. Demaneu a l'amo del sembrat que hi enviï treballadors. Cal agrair a totes les parròquies que ofereixen la possibilitat d'una pregària per les vocacions i cal encoratjar perquè altres s'hi afegeixin. També ha de ser una pregària prioritària per tots els cristians. En segon lloc, cal valorar tot el que es fa amb els joves, en diem la pastoral de joventut. Cal compartir, acompanyar i ajudar els joves a discernir el seu present i futur, portant-los a descobrir Jesucrist i estimar-lo. Sense la relació personal amb el Senyor, serà difícil que s'escolti la seva invitació a seguir-lo com a cristià i capellà. Certament que no tenim els capellans que per l'edat puguin ser referents pels joves d'una vida amb sentit, però tots els capellans podem animar amb el nostre tarannà i amb l'experiència pròpia. En tercer lloc, cal ser més agosarats per proposar als joves més receptius el fet de ser capellans. Estic convençut que el Senyor continua cridant en el cor dels joves, però enmig de tantes veus, de tants missatges, de tantes propostes professionals, de l'ambient que no ajuda, la seva veu queda apagada. Tanmateix cal reconèixer les dificultats ambientals i potser sovint familiars per donar resposta a la crida vocacional. Per això les famílies i els que formem les comunitats parroquials hem de facilitar i engrescar les possibles vocacions i no posar dificultats i desanimar. I sobretot no podem oblidar-nos al contrari els nostres seminaristes. Cal agrair la seva resposta a la crida, però hem de demanar per ells que aprofitin aquest temps de formació i els hem d'ajudar en les seves necessitats, també materials. Per això la col·lecta en aquest dia del seminari. Gràcies. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Montserrat Fontbona, col·laboradora de la parròquia d'Arenys de Munt.
Avui, en aquest món volàtil en el que vivim, en el que impera la hiperconnectivitat, en el que gairebé no distingim entre el dia i la nit, en el que sempre estem connectades, interactives, sense silencis, sense pauses per la reflexió, sense temps perquè maduri el vi o llevi la massa, he de fer abstinència de connexió a les xarxes. He de fer pausa digital per poder fer pausa personal i per la pregària, per trobar-me amb mi mateixa, per comprendre i per estar atenta a les necessitats dels qui m'envolten, especialment pels qui estan mancats de l'imprescindible. En la societat digital, connectar-se té sentit quan hi ha alguna cosa a comunicar, algun missatge valuós a transmetre. Connectar-se gratuïtament, sense més, és una estupidesa i una infinita pèrdua de temps. Aquesta Quaresma em proposo fer abstinència de connexió a les xarxes per fer lloc per la pregària i deixar-me omplir per la gràcia de Déu.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Aquest diumenge celebrem el dia del seminari. És per aquest motiu que entrevistem avui a mossèn Jordi Font, que és vicari episcopal de vocacions del bisbat de Girona. Benvingut, mossèn Jordi, què tal?
Molt bé, vosaltres?
Bé, també. No sé, el seminari com està?
Com sempre, estem amb els mateixos números oscil·lant des de fa 30 anys entre 4, 7, 6, 4, 5... Per tant, hi ha quatre seminaristes i hem possibilitat que entri algun altre d'aquí poc temps.
Quatre seminaristes tenim actualment a la diòcesi de Girona. Qui són aquests quatre seminaristes?
Són l'Antoni Coll, que si Déu vol, si aquest any tot va bé, l'ordenarem de diaca perquè està cinquè. Després hi ha l'Edgar, després hi ha l'Héctor i després hi ha en David. Aquests dos primers, l'Héctor i l'Edgar, com que tenen estudis d'altres centres, estan entre tercer, segon, amb una assignatura de quart, i en David està tercer.
Enguany, sota aquest lema, el seminari Missió de Tots, es porta, tal com diem, aquest diumenge, el dia del seminari, i la col·lecta que es faci a totes les parròquies anirà a parar al seminari. De què serveixen aquests diners?
Mira, hi ha una gran part que va pagar, podríem dir, la vida i els estudis d'aquests quatre seminaristes. Una part també va per la pastoral vocacional, i una altra part, que també és bastant important, és la que va pel manteniment de l'edifici del seminari, que en aquest moment acull doncs, el centre d'estudis, l'Institut Superior de Ciències Religioses, la biblioteca del seminari, i lloc també de trobades on s'hi troben tots els que es preparen com a catequistes, la formació dels diaques permanents.
Suposo, mossèn Jordi, que fan falta més capellans, no?
Fa falta cristians. I d'entre aquests cristians, llavors l'Església escull uns quants que poden fer aquest ministeri ordenat de prevere o també de diaca permanent. Per tant, el que falta són cristians. Cristians vol dir que gent que es comprometi per allò que deia, que l'Església és responsable de tots i no només d'uns quants.
Segur que hi ha algú que ens escolta que diu, bé, jo ara sóc una persona casada, però m'agradaria fer les mateixes tasques que pot fer un capellà, més o menys, no? Hi ha aquesta alternativa d'un diaca permanent. Semblava que la feina, que hi havia un floriment de diaques permanents, però això s'ha parat o no?
No. Actualment hi ha tres que s'estan preparant
pel diaconat
permanent.
Preparant.
Sí. Quatre, perquè hi ha un que ja ho té tot acabat, però, esclar, el diaconat permanent és una cosa que, com que la majoria són casats, per tant, és una decisió també familiar. I a vegades algú ja està a punt per ordenar-se, perquè dels estudis acabats, no hi ha cap inconvenient, però la família en aquell moment diu, espera't un moment més, un temps, perquè a casa doncs, la mainada estan creixent, estan en un moment que també ara estan a punt d'independitzar-se, per tant, també per raons familiars s'ha de respectar també el procés de cada família.
Quina és la feina d'un diaca permanent?
Mira, el diaca permanent té tres aspectes. Té un que és l'origen del diaconat permanent, que és la qüestió caritativa o assistencial. Va ser fundat pels apòstols en aquest moment, quan hi havia una necessitat de repartir, podríem dir, la caritat, l'almoina, a les viudes, perquè quedaven desateses, no? Per tant, bàsicament, pot ser una funció vinculada a la càritas o a presons o hospitals, Però té una funció també, que és la del ministeri litúrgic, que és la predicació i, per suposar, la celebració de presència de prevere, els diumenges, els enterraments, els casaments, batejos, I una part, que ja l'he repetit una mica, que també és aquest aspecte de la predicació o de la formació de l'anunci de l'Evangeli.
Vostè creu que és una manera d'alternativa per tapar la falta de vocacions si hi puguin haver els diaques permanents?
No, perquè això és el que ha portat un malentès, i sobretot que la diòcesi de Girona s'ha donat llum verd al diaconat permanent en el temps del bisbe Carles, al final del bisbe Carles, quan totes les diòcesis d'Espanya quasi en tenien. No totes, perquè també hi ha algunes que també estan passant com nosaltres. I aquí es va instaurar, o es va instituir, que és la paraula, en el moment que potser començaven a mancar capellans, i es va veure com una necessitat, però no. És a dir, que ni que hi hagués molts capellans, el diaconat permanent és un do, és un ministeri de l'Església, necessari com els altres.
Qui pot ser diaca permanent? Permanent vol dir que sempre és diaca.
Sí. Vol dir, en principi...
Perquè, perdoni, hi ha l'altra alternativa, que és diaca per ser capellà.
Sí.
És un primer pas.
Sí.
El diaca permanent és el que sempre és diaca. Que
això
així.
Mateix. Pot ser diaca tot cristià, que em sembla que Roma demana que tingui major de 35-37 anys i que ja porti un temps d'estabilitat familiar. No sé si això han d'estar casats ja més de 10 anys casats, per haver-hi una estabilitat. És a dir, el sermen de l'ordre del diaconat no pot, podríem dir, passar per alt que hi ha un sermen previ, que és el matrimoni. I, per tant, l'Església contempla molt que hi hagi una estabilitat matrimonial o familiar. Segona cosa, una persona que s'ha de formar. Per tant, a més de la vocació, que és la matèria prima, s'ha de formar. Llavors, en principi, són 3 a 5 anys. En alguns casos, demana el que és la ràtio, que són una colla d'assignatures, que correspondria a la diplomatura, més alguna cosa més. I, per últim, hi ha d'haver-hi una mica també a la conformitat de l'esposa. Per tant, la família també ha d'estar d'acord. Tot i que hi ha diaques permanents que s'han quedat cèlibes, perquè no han pogut passar més endavant. És a dir, ells no estaven ni casats.
Per tant, un diaca permanent pot ser solter.
Pot ser solter. El que no pot fer és un diaca permanent casar-se, un cop ordenat. Però sí, una mica com a l'Església Oriental respecte als preveres, que l'Església Oriental també ordena casats. Primer els casa i al cap d'un temps els ordena.
El capellà porta a terme els estudis de teologia a Barcelona, no?, actualment?
Sí.
No, el que vol ser capellà.
En principi sí, tot i que aquí a Girona, quan hi ha hagut un grup que també per l'edat o per la situació no podia anar a Barcelona, ho havien fet aquí. Ho havien fet
i el diaca, si fa no fa, també estudia el mateix
que un
capellà.
Sí. Bueno, no. El prevere estudia 5 anys. Sí. Per tant, són 5 anys.
I el diaca?
I el diaca, 3 com a mínim. Perquè la ratio, que és el document de Roma, a més dels 3 anys que assegura un institut de ciències religioses, per tant, la diplomatura, demana unes quantes assignatures més que no es contemplen en aquests 3 anys, que són de quart o de cinquè.
Quins sagraments el diaca imparteix?
Baptisme, matrimoni i prou. Perquè després hi ha la predicació o l'assistència a l'Eucaristia, però hi ha d'haver-hi un prevere.
Per tant, no pot consagrar ni perdonar.
Per això, no pot ungir els malalts, no pot ordenar, per suposat, perquè només ho poden fer els bisbes, no pot ungir els malalts, ho dic, no pot impartir el sermó de la reconciliació i no pot presidir l'Eucaristia.
I quan tindrem l'ordenació de capellà, properament?
De diaca. Tindrem alguns diaques.
L'Antoni Coll.
L'Antoni Coll, jo potser algun altre.
Sí.
Més per la tendència de diaca permanent. Jo crec que aquesta tardor.
Aquesta tardor tindrem el de diaca. I el de capellà, mossèn Jordi?
No, vull dir que hi haurà dos diaques. Sí. Passa un en vista a ordenar-se de capellà al cap d'un any, l'altre com a diaca permanent, veurem.
Per tant, hem d'esperar encara un any per tenir un altre capellà, doncs.
Ah, això mateix, sí.
Sí, sí. Mossèn Jordi Font, vicari episcopal de Vocacions, gràcies per estar avui amb nosaltres.
Que a vosaltres.
A finals d'aquest mes de març, el diumenge 31, se celebra la Jornada de la Família de la Diòcesi de Girona sota el lema La Família, Bressol i Referent de la Nova Humanitat. Tenim amb nosaltres Josep Maria Sunyer, que és codelegat de la Pastoral de la Família del Bisbat de Girona. Benvingut, Josep Maria.
Moltes gràcies i agraeixo la possibilitat de poder informar sobre aquesta jornada.
Bé, és un lema maco, no? Referent de la nova humanitat. A què us referiu, la nova humanitat?
És bonic. Bueno, poder explicar tot una mica. El bressol seria aquest sentit una mica d'acollida incondicional que desitjaríem per a la família. Aquest referent és que, bé, és una institució, la família, molt ben valorada. Jo crec que és de les institucions ben valorades per tothom en general. I de la nova humanitat és aquest sentit de que, bueno, és aquest home nou que ens proposa aquest Jesucrist. Aquest ser per als altres. És una mica el pas, aquest lema de ser des dels altres, som amb els altres i ser per als altres. És una mica aquest recorregut que presenta aquest lema.
Ja saps, Josep Maria, que ara hi ha molt tipus de família, no?
Sí, i tant.
Totes són benvingudes?
Totes són benvingudes. Tot tipus de família són benvingudes.
Molt bé.
L'important és que, bé, hi hagi aquest projecte, diguem, d'amor incondicional, que és el que ha de moure la família, sigui la que sigui.
El diumenge 31 de març, de 2:15 del matí a les 5 de la tarda, es porta a terme aquesta trobada de la família al Col·legi de les Dominiques de Sant Narcís, al carrer Pare Coll, número 3 de Girona.
Correcte.
Què espereu d'aquesta trobada?
Bé, esperem que sigui un espai d'acollida i que els que hi puguem ser ens sortim una mica enriquits, o almenys que hàgim après una mica alguna cosa que ens hagi a dins, interiorment, remogut alguna cosa.
Per què creieu que els hi falta a les famílies?
Bé, a les
no
famílies...
No és la primera jornada que feu, eh?
No,
que al llarg
no.
De totes les famílies, de totes les jornades, vosaltres us heu adonat d'aquestes mancances que els hi fa falta a les famílies, no?
Bueno, més que mancances, bé...
Aportacions noves.
Sí, és poder oferir espais de trobament. Un espai de trobament creiem que és molt important. Sí, creiem que a la vida, a les famílies i en tot, és molt bàsic aquest tipus de formació permanent, i la formació permanent també la trobem a través de la comunicació amb els altres. I aquest, pretenem que sigui un espai que afavoreixi aquestes situacions.
Comença, tal com dèiem, a 2:15 del matí. Fem una mica de repàs, si te sembla, Josep Maria.
Correcte.
De què és aquesta jornada. Què fareu? A les 10 hi ha la benvinguda,
sí,
i presentació.
Sí, hi ha la benvinguda i presentació, i després, altres vegades, hi havia altres jornades que s'iniciava amb una conferència, així. Però bé, amb les valoracions últimes que s'han fet, hem vist que el temps dedicat als tallers sempre era petit, i la majoria de persones deien, home, els tallers duren massa poc, perquè bé, sempre havíem d'anar a córrer cuita. I aquest any no hi ha una xerrada primera, sinó que ja es va directament a tallers, que poder són els espais que hi ha més comunicació i més interrelació entre les persones.
I les famílies es poden apuntar al taller que més els interessi, no?
Correcte, sí.
Per exemple, un d'ells és la família Bressol, l'acollida.
L'acollida, correcte.
I a qui pot interessar?
Bé, l'acollida jo crec que a tothom. perquè bé, no és l'acudida només externa, sinó l'acudida a tots els membres de la família. Mm.
Després hi ha un altre taller, que és el servei.
Sí, és que jo crec que tots els tallers, acudida, servei, solidaritat, misericòrdia i comunicació, són aspectes que dins una família hem de tenir molt present. Mm. Tant dins la família com una vegada viscut dins, ho puguem transmetre de fora. Que de fet és aquesta la idea de ser per als altres, al llarg de la nostra història personal.
Sí, hi ha la misericòrdia, la comunicació, el servei, l'acollida. Quan un fa la inscripció, s'ha d'apuntar ja directament a un dels tallers o no?
Sí, en principi el fer la inscripció, sí, perquè, diguem, és obligat en el formulari de marcar un dels tallers. Però bé, també pot ser que molta gent s'hagi inscrit en un, sempre hi ha la possibilitat després de dir, tu, podem canviar. Mm. O sigui, la idea, sí, en principi és, sí,
i
de cara a la preparació.
Els ponents de cada taller.
Més que ponents,
bueno,
no són ponents, sinó són conductors.
Conductors, sí.
Que, bueno, en aquest any concretament, cada hi ha entitats o moviments diocesans que s'han adherit a la preparació, que no ho hem preparat només els de pastoral familiar, sinó que s'ha obert a altres moviments i entitats. I, bueno, dins de cada taller, per exemple, el que és l'acollida, el moviment de fe i llum serà el que emportarà la coordinació, o serà el conductor, diguem-ne. El del servei serà Càritas. La solidaritat, els moviments del Focolars. La misericòrdia, el moviment de Schwestet. I la comunicació, els de cursets. Vull dir, cada grup dels que han col·laborat en la preparació, mira, han assumit la responsabilitat de portar endavant o ser conductors d'aquest taller.
Els nostres oïdors que vulguin participar en aquesta jornada, que agafin paper i bolígraf, perquè ara donarem a conèixer el correu electrònic i també, sobretot, el telèfon perquè s'hi puguin apuntar. Després dels tallers hi ha una posada en comú.
Exacte.
Després una missa, que serà presidida pel nostre bisbe francès.
Bisbe francès, sí, senyor.
Un dinar, allà mateix al col·legi.
Allà mateix al col·legi, sí.
Després, a 3:45, hi haurà una quina familiar. Per què feu una quina?
Bueno,
és una novetat, això.
Sí, altres anys es feia alguna activitat, o bé musical, però bé, es va creure que la quina és un espai de tota la família, que hi participen petits, hi participen grans, vull dir, bé, pot ser un espai que ens pugui ajudar a ser família i a ser família amb altres famílies.
I que es guanya, Joan Maria?
No,
quins premis hi ha?
No,
no hi ha premis.
O sigui, sí, no, no, el premi sí, s'ha demanat el fer també els enviaments, s'ha demanat de gent que tingui obsequis per fer. Això seran els obsequis tant de les línies com de les quines, o de les quines que es facin.
Ah,
vull dir, serà una quina, diguem, familiar, però, bé, més que tot serà per passar... És passar aquesta estona, però passar-la en comunitat.
Hi haurà servei de guarderia i activitats per a infants i també per a joves.
Sí, 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 sí. O sigui, com als dos anys també hi haurà guarderia per a nens fins a 5-6 anys. Després, bé, activitats també per infantil i primària, que això ens ho prepararan segurament un esplai de diocesà d'aquí a Girona. Després també hi haurà per joves a partir de 12 anys o així, que també tindran un taller especial per ells.
El telèfon per apuntar-se, per demanar més informació, és el 639-81-86-99. Repeteixo, 639-81-86-99. I el correu electrònic és pastoralfamiliargirona@gmail.com. Repeteixo, pastoralfamiliargirona@gmail.com. Les inscripcions, més informació i sobretot per això de la reserva del dinar, ja tens fins al 26 de març. I aquesta jornada, recordem que és el diumenge 31 de març, de 9:45 fins a les 5 de la tarda a l'Escola de les Dominiques, FEDAC, de Sant Narcís, al carrer Pare Coll, número 3 de Girona. Alguna cosa més, Josep Maria?
No, simplement moltes gràcies i animar a tothom que, bé, que hi vulgui ser, tant vinguent-hi com amb la col·laboració que sempre estem oberts des de la delegació a oferir els vostres serveis i els vostres suggeriments.
Hem parlat, doncs, amb Josep Maria Sunyer, que és codelegat de la Pastoral Familiar del Bisbat de Girona. Moltes gràcies.
Molt bé.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 17, a plec de Sant Bernat Menton, patró dels excursionistes, al Santuari de la Mare de Déu del Món. A les 11, aixecada de castells i ofrena a la Mare de Déu a càrrec de la colla castellera Bailets de l'Empordà, de Castelló d'Empúries. A les 12, presentació del llibre d'un servidor a càrrec de Joaquim Tremoleda, Maria 31 Santuaris. Recordem que Joaquim Tremoleda és l'alcalde de Lledó i que també és doctor en arqueologia. A 14:15, concert a càrrec de la Coral Nova Llavor i a 13:00, missa en processó de Sant Bernat Menton, al poble de Banyoles i puja en romeria. També aquest diumenge havia crucis a les Creus, a 16:45 de la tarda, des de la primera capelleta del barri de Torre Gironella de Girona. En cas de pluja, es farà la Basílica de Sant Fèlix. Recordem que el bisbe francès segueix la seva visita pastoral a les parròquies de l'arxiprestat del Maresme i de la Tordera. En aquesta ocasió presideix la missa a l'església parroquial de Sant Pol de Mar aquest diumenge a les 12 del migdia. I dilluns, a les 5 de la tarda, mantindrà trobades en diferents grups de la parròquia de Sant Pol de Mar. Dilluns que ve, recés de l'apostolat de l'oració a les 5 de la tarda a l'església del Sagrat Cor de Girona. Dimarts, clausura de la fase diocesana de la causa de beatificació i canonització del pare Francesc Butinyà. Serà l'església parroquial de Santa Maria dels Torers de Banyoles amb una missa a les 11 del matí presidida pel nostre bisbe Francesc i amb un acte de clausura a les 4 de la tarda també a la mateixa església. Us recomanem també aquest dimarts, dia 19, la conferència La Tolrana, la jueva que no va abandonar la fe de les mares d'Israel, a càrrec de Sílvia Plana. Serà 19:45 del vespre al Centre Cívic del Barri Vell de Girona. Dimecres que ve, dia 20, conferència Religiositat i Ciutat, a càrrec del doctor Joaquim Nadal, a les 8 del vespre a la Casa de Cultura de Girona. Dijous que ve, dia 21, a 8:45 del vespre, al Col·legi de les Escolàpies de Figueres, conferència Sentir l'espiritualitat de la Quaresma des de la bellesa de l'art, a càrrec de Maria Àngels Turón. També dijous, Cinefòrum amb la pel·lícula Amélie, a 8:45 del vespre, a la Sala d'Actes de les Bernardes de Salt. Divendres que ve, dia 22, acte informatiu sobre les accions que porta a terme Càritas de Salt. A les 8 del vespre, als locals de la parròquia de Sant Cugat de Salt, que estan al carrer Llarg. I avancem, dissabte que ve, dia 23, festa de la Mare de Déu de Gràcia al Santuari de la Font Santa de Jafra, a les 6 de la tarda, amb la benedicció de les aigües de la font i la missa cantada per la coral interparroquial. Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 17 de març. Ho fem amb el pare Jesús Vergara, de la Congregació dels Salesians de Girona. Benvingut, pare Jesús.
Moltes gràcies.
Quan vulgui.
Jesús puja a la muntanya a pregar amb els seus amics més íntims, Pere, Joan i Jaume. I en l'oració, el rostre de Jesús es transforma i els seus vestits es tornen blancs i espurnejants. Els deixebles gaudeixen d'una joiosa experiència de trobada amb Déu. Ell se'ls manifesta amb una veu que surt del núvol. Aquest és el meu fill, el meu elegit. Escolteu-lo. Amb el testimoni de Moisès i Elies, Jesús apareix com la persona en la qual es compleixen totes les promeses de l'Antic Testament. I la veu de Déu proclama que Jesús és el seu fill i també la seva paraula. Escolteu-lo. Jesús és el camí que ens condueix a la veritable felicitat, en contemplar amb goig el rostre de Déu. La Quaresma ens convida a renovar la nostra condició de deixebles, a escoltar amb més interès la paraula, a trobar moments d'oració que transfigurin les nostres vides.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins a la setmana que ve.